Bon dia. La Garrotxa encapçala la participació en el programa de detecció del càncer de còlon i recte.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La Garrotxa està al capdavant, no? Perquè l'any 2023 penso que ha arribat a pràcticament el 48% de participació. Però això ha d'anar més. Pensem que hi ha comunitats autònomes com el País Basc que superen el 60% de participació.
És el digestòleg de l'Hospital Santa Caterina i coordinador d'aquest programa, el doctor Javier Pamplona, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. El càncer de còlon és el segon que més es detecta entre homes i dones en l'arreu de la població. Aquest programa, dirigit a la població de 50-69 anys, ha obtingut en el darrer any una participació de prop del 35% arreu de les comarques gironines, una xifra baixa segons els experts. Pamplona també ha remarcat que cal augmentar aquesta participació perquè és molt important la detecció precoç d'aquest tipus de càncer. Aquestes últimes setmanes s'ha acabat la quarta ronda de cribratge i en les properes ja començarà la cinquena arreu de la demarcació de Girona. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 25 d'abril de 2024.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca pren mesures per seguir reduint el consum d'aigua. S'han realitzat accions com la creació d'un nou pou a la zona del Llierca i s'ha aconseguit reduir el consum de litres per habitant amb la reparació de tres fuites importants. Definides les quatre taules de treball del nou Pla de Cultura i Educació que s'ha posat en marxa a Olot. Fer un Olot inclusiu, interconnectat, innovador i carregat de coneixement. En són els quatre grans objectius. Aquest divendres comença el Sismo Dance amb dues estrenes internacionals. Es tracta de Fairy Tales, de la companyia txeca Pocket Art, i entra de la garrotxina Eva Durban. L'Espai Cràter vol mantenir les xifres de visitants que tenen en l'actualitat. Ho ha assegurat el director de l'equipament, Xevi Cullell. Durant la Setmana Santa van passar per Espai Cràter un 3% més de visitants respecte a l'any 2023. També parlarem del BADA, un raig de llum per transformar la societat. Es tracta d'un mural creat a partir d'una proposta d'Alba Associació de Dones de la Garrotxa, juntament amb els alumnes de l'Escola d'Art d'Olot. En esports, en hoquei patins, l'hoquei Olot tanca els desplaçaments visitant la pista del Cerdanyola Club Hoquei. Els olotins jugaran el seu darrer partit de la temporada fora de casa aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda. I també parlarem de futbol, en aquest cas del Club Poliesportiu Sant Joanenc, que instaura el tercer temps com una tradició després dels partits de futbol. Es tracta d'un refrigeri per als jugadors dels dos equips, ofert pel productor local de carns i embotits, Jordi Vilarrasa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Les piscines dels càmpings catalans estaran en ple funcionament a l'estiu. Els empresaris instal·len sistemes de recirculació i porten aigua de conques no afectades per la sequera. Pere Aragonès creu que Junts no exigirà el traspàs de Rodalies si governa perquè no ho va prioritzar durant la negociació. El candidat d'Esquerra és escèptic amb les crides a la unitat de Puigdemont i diu que hi haurà molta feina a fer després de les eleccions del 12M. Manos Límpies admet que la denúncia a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, es basa en notícies que no sap si són certes. Reconeix que no aporta cap prova, només articles de premsa, i diu que és el jutge qui ha de comprovar si la informació que contenen és falsa. Intervenen més de 800 quilos de haxís en dues operacions contra el narcotràfic a Badalona i a Figueres. Quatre detinguts enviaven droga amagada en estufes industrials i un altre les traspassava en el doble fons d'un camió. A la pàgina internacional, retards i cancel·lacions a desenes de vols per la vaga de controladors aeris a França. El sindicat majoritari de controladors aeris francesos s'ha desmarcat de la protesta aquesta nit, però massa tard per evitar que milers de vols se'n vegin afectats a tota Europa. I no ens movem del país veí perquè el Moulin Rouge de París perd les aspes en plena nit. Es desconeixen les causes de la caiguda que s'ha produït quan el cabaret ja estava tancat i no ha causat cap ferit.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dijous ens portarà ja temperatures una mica més altes de dia, però pel que fa a la tarda podríem baixar, però sí que hem notat que de matinada ja ha glaçat molt menys. Hi ha llocs on la temperatura ha pujat entre 6 i 8 graus. En el cas de Llagostera, fins i tot hi ha llocs on ha pujat pràcticament 9 graus de temperatura. Per tant, hem passat de 4, 3, 5 sota 0 a valors de 2, 3 positius en aquest sector. Però encara ha glaçat, per exemple, a Molló, 1 sota 0, a Núria, 4 sota 0, a la Tosa, a 2.500 metres, 6 sota 0, i a la Cerdanya, doncs, s'han aproximat els 4 sota 0 a Das, o 2 sota 0 a la Molina i a Ger. Destaquem a Olot una mínima de 5 i a Vic una mínima de 6 graus. Les més altes, 12 graus a Palamós, 13 a Llançà. Tot això perquè hem tingut ja núvols aquesta matinada, ha quedat mig ennuvolat, no és per ploure, de moment. El dia es presenta variable, mig ennuvolat, amb clarianes, però a la tarda sí que preveiem xàfecs i localment alguna tempesta, preferentment comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, arribant també a Osona, la Garrotxa, Lluçanès i potser alguna gotellada a prop del Montseny i de les Guilleries. Això pel que fa doncs, aquest dijous. Màximes de 15 a 18 graus en general. Bé, divendres, un dia també variable, al matí i migdia amb clarianes, a la tarda novament xàfecs i alguna tempesta a l'interior, localment arribarien ja al nord de l'Alt Empordà, cap a l'Albera, la capçalera de la Muga, però cap a la costa i al prelitoral, a la tarda i al vespre, sembla que no arribaria a ploure. Sí, a gairebé totes les comarques interiors les pluges poden deixar 5-10 litres per metre quadrat. No és una situació de grans aiguats, però localment al Pirineu es poden acostar els 15 litres per metre quadrat i nevarà cap als 1.800 metres aproximadament. Bé, cap de setmana marcat per la inestabilitat, dissabte tapat, algun plugim gairebé tot el dia, cota de neu que es mantindran aquests 1.800 metres, i diumenge plouria més cap a la costa i al prelitoral, també a l'interior, però sobretot a prop de la Costa Brava, prelitoral, també Garrotxa, Osona, la pluja pot ser present bona part del dia diumenge, tornaria a nevar cap a aquests 1.800-2.000 metres i, per tant, els propers dies quedarà el Pirineu novament ben emblanquinat.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 25 d'abril de 2024, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant que la Garrotxa encapçala la participació en el programa de detecció del càncer de colon i recte. És el segon càncer, tant en homes com en dones, que més es detecta entre la població. El programa dirigit a la població de 50 a 69 anys ha obtingut en el darrer any una participació de prop del 35%, una xifra baixa segons els experts. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot, que podran escoltar d'aquí uns minuts a l'antena del 98.1 FM, el digestòleg i coordinador del programa, el doctor Javier Pamplona, ha dit que cal augmentar la participació perquè és molt important detectar a temps aquest tipus de càncer. Aquestes últimes setmanes s'ha acabat la quarta ronda de cribatge i en les properes ja començarà la cinquena arreu de la demarcació de Girona.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El càncer de colon i recte és el més freqüent a la regió sanitària de Girona. S'hi diagnostiquen uns 600 casos cada any i moren unes 200 persones per aquesta causa. Es tracta d'una malaltia que no dona símptomes fins que no està molt avançada, de manera que una de les formes més importants per detectar-la en fase precoç és participant en el programa. Segons les dades del 2023 i per territoris, la Garrotxa ha liderat la participació en aquest programa amb un 45,87%, seguida pel Ripollès amb un 41,5%, el Baix Empordà amb un 35,89%, el Gironès i la Selva Pla de l'Estany amb un 34,13%. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot, el digestòleg de l'Hospital Santa Caterina i coordinador d'aquest programa, el doctor Javier Pamplona, ha remarcat la importància de la participació.
La Garrotxa està al capdavant, no? Perquè l'any 2023 penso que ha arribat a pràcticament el 48% de participació. Però això ha d'anar més. Pensem que hi ha comunitats autònomes com el País Basc, que superen el 60% de participació.
El programa de cribatge es va implementar a la Regió Sanitària de Girona fa una dècada i s'estructura en rondes de 2 anys, és a dir, criden les persones d'entre 50 i 69 del territori a participar-hi cada 2 anys a través d'una carta que reben al seu domicili, a partir d'una prova senzilla que detecta la presència de sang oculta en femta.
Aquest càncer és bàsic el poder detectar-lo en una fase inicial. Perquè si tu detectes el càncer en una fase inicial o inclús una lesió que no ha arribat a ser cancerosa, que tu puguis estirpar per endoscòpia, la curació supera el 90%. Mentre que si consideren tots els càncers de colon, la curació només és del 50 o 60%.
A la Regió Sanitària de Girona, el programa de cribatge de detecció de càncer de colon i recte ha permès detectar un total de 555 casos de càncer des de l'any 2013. Concretament, l'any 2023 es van detectar 37 càncers, xifra que representa una taxa d'un cas per cada 1.000 persones cribrades. El programa va dirigit a la població de 50 a 69 anys. El doctor Pamplona parla específicament sobre les franges d'edat en aquest tipus de cribatges.
Per desgràcia sí que estem trobant últimament algunes persones més joves, per això, com que el programa no està estès a aquestes persones més joves, convido que si alguna persona té algun canvi en el seu ritme de posicional o fa una sang fosca a la caca que no és hemorroidal, pues, a part del programa, pues, que acudeixi al seu metge de família perquè lo pugui derivar per fer una colonoscòpia.
La Regió Sanitària de Girona, amb l'objectiu d'augmentar la participació, va dur a terme a finals de l'any passat una campanya de comunicació. Entre altres accions, es va crear un portal web de referència, salutcolonirecta.cat, en què els usuaris poden consultar en quin període està actiu el programa mitjançant un cercador de municipis.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca pren mesures per seguir reduint el consum d'aigua. S'han realitzat accions com la creació d'un nou pou a la zona de Llierca i s'ha aconseguit reduir el consum de litres per habitant amb la reparació de 3 fuites importants que feien perdre molta aigua al municipi. Ens dona més detalls la Natàlia Moreno.
Igual que altres pobles de la comarca, Sant Jaume de Llierca va decidir avançar-se a les possibles sancions que podia rebre per part de l'Agència Catalana de l'Aigua en cas de superar el llindar del consum de litres per habitant al dia. Fa aproximadament un any, des del consistori, van decidir realitzar una cerca de les possibles fuites d'aigua que hi havia al municipi i van trobar-ne 3 que provocaven les pèrdues de molts litres diaris. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, explica que aquesta mesura els va permetre reduir i molt els consums d'aigua al municipi.
Trobar 3 fuites importants, les vam reparar i això ens van donar uns resultats excel·lents. No? És a dir, vam passar, sí que és cert, que abans de que hi hagués la normativa aquesta o que hi hagués el límit, sí que estàvem amb uns consums elevats, fruit d'aquestes fuites que teníem d'aigua. No? I per tant, doncs, vam fer una mica els deures en aquest sentit, vam poder trobar les 3 fuites d'aigua, les vam reparar i ara estem amb aquests nivells que estem per sota del màxim que exigeix, doncs, la Generalitat. No?
A més, fa uns mesos també van realitzar una prospecció de 3 punts on s'hi podia instal·lar un nou punt d'aigua. Al final, els tècnics van decidir que només es podia construir un pou a l'aqüífer del Llierca.
Ens hem quedat amb el sector del Llierca, que és un punt on sí que ens donen aigua, el que passa que és una aigua que tampoc és de molta qualitat però que fa els sulfats. Tot i així, tenim la sort de que en el seu moment van fer una planta de tractament de l'aigua i, per tant, estem donant i estem tractant tota aquesta aigua del pou que extraiem dels pous i l'estem, doncs, tractant i estem donant una excel·lent qualitat d'aigua per tota la gent i per totes les vivendes del poble.
I és que, a diferència d'altres polígons de diversos municipis de la comarca, el de Sant Jaume de Llierca, el Pla de Politger, té la sort de comptar amb empreses que no tenen una necessitat indispensable a l'hora de fer servir l'aigua, ja que, segons l'Ajuntament, són uns nivells que, de moment, es poden assumir.
En matèria educativa i cultural, a Olot, definides les 4 taules de treball del nou Pla de Cultura i Educació que s'ha posat en marxa. Fer un Olot inclusiu, interconnectat, innovador i carregat de coneixement són els 4 grans objectius que es plantegen entitats, agents de tot tota mena i a la ciutadania en general. Des de l'àrea de cultura i educació proposen fer quedades per buscar eines per desenvolupar idees que permetin treballar per transformar la ciutat. Gerard Puigdemont.
Fa unes setmanes es va començar a plantejar com havia de ser la redacció del Pla de Cultura i Educació d'Olot, una iniciativa pionera a Catalunya que pretén unir aquests dos àmbits i que permeti resoldre necessitats i transformar la ciutat. Aquesta setmana s'han presentat les quatre taules de treball en les quals es començarà a treballar i en les quals es convida a tota la ciutadania a formar-ne part. La primera taula buscarà eines que permetin fer un Olot més inclusiu, amb accions que ofereixin educació i cultura per a tota mena de persones, independentment de la seva condició o origen. La segona taula pretén fer un Olot més interconnectat entre tot l'espai públic urbà i natural. La tercera taula treballarà per un Olot innovador, centrant-se en la creació, programació i governança en tots els àmbits. I la quarta taula s'anomena l'Olot del coneixement i tractarà temes com l'educació 360, la cultura popular o tota mena d'aspectes formatius. En parlen Laila Camutxi, regidora de Participació a l'Ajuntament d'Olot, i Xavier Fina, coordinador del procés participatiu del Pla de Cultura i Educació d'Olot.
Aquestes taules presentaran les seves conclusions, com estava previst, a la segona quinzena de setembre. Després, aquestes taules també comptaran amb el suport d'una persona que dinamitzarà i acompanyarà a facilitar les reunions. També hi haurà la pàgina web on la gent podrà fer les seves aportacions.
Que la pregunta que ens fem no és tant què pot fer la ciutat per la cultura i l'educació com què poden fer la cultura i l'educació per la ciutat, no? I per tant, per això, insisteixo, són taules o grups de treball no corporatius, per entendre, no sectorials.
Una de les primeres necessitats detectades i que pot ser tractada des de l'àmbit de la cultura i l'educació se centra a potenciar els barris d'Olot. En parla Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació a l'Ajuntament d'Olot.
Com es relacionen els barris d'Olot, com es relacionen entre els barris d'Olot, no? Això és una... també és un tema que ha sortit darrerament. Bueno, doncs quines eines tenim des de l'educació i la cultura perquè els barris també se sentin més protagonistes o puguem fer més, tenir més presència als barris.
Serà a partir d'aquest maig quan es començaran a fer les trobades de discussió sobre les diferents taules de debat. Tots els dies i horaris de les trobades es poden trobar al web pladecultoriaeducacióolot.cat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. Radiolot.cat. Facebook i Twitter. Perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Aquest divendres comença el Sismodança amb dues estrenes internacionals. Es tracta de Fairy Tales, de la companyia txeca Pocket Art, i Entra, de la garrotxina Eva Durban. Aquesta segona branca del festival se celebrarà coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa. Aniel Puigvert.
Després d'un cap de setmana en què el sismògraf ha estat el protagonista a Olot, arriba aquest divendres el Sismodança, una branca del festival dedicada a la dansa contemporània. Aquesta segona part constarà de 10 espectacles diferents, amb dues estrenes mundials. La primera serà la de Fairy Tales, a càrrec de la companyia txeca Pocket Art, que es durà a terme aquest divendres i dissabte. La directora del Sismodança, Estena Busquets.
Fairy Tales, de la companyia txeca Pocket Art, que és una coproducció que hem fet amb altres festivals d'Europa, en el marc d'una Europa creativa que es diu Big Pulse Dance Alliance, que és una xarxa de 12 festivals de dansa d'arreu d'Europa, i llavors ens tocava a nosaltres l'estrena mundial d'aquesta companyia. Això també volia dir que si ho volíem fer bé havíem d'ocupar el teatre doncs 4-5 dies una mica per tota la preproducció, per poder-ho posar tot a punt, perquè la companyia, que és una estrena i estan molt nervioses, doncs se sentin còmodes.
I és que aquesta no serà l'última estrena mundial, perquè la garrotxina Eva Durban s'estrenarà i, de fet, tancarà el Sismodança amb una proposta inclusiva anomenada Entra. Es durà a terme al Teatre Principal aquest dimarts a 9:15.
Verem el 30 amb l'estrena, una altra estrena mundial, en aquest cas de la companyia de l'Eva Durban, que ella, ja ho sabeu, fa dansa inclusiva i ens fa molta il·lusió poder presentar aquest Entra amb ballarins amb capacitats molt diverses i molt extraordinàries.
El Sismo Dansa realitza aquest cap de setmana coincidint també amb el Dia Internacional de la Dansa que se celebra dilluns. Es durà a terme espais rellevants de la ciutat com la Carbonera, la Biblioteca Maria Vereda, el Teatre Principal o la plaça de Braus, entre d'altres. Del Sismo Dansa anem cap a l'Espai Cràter, on es vol mantenir les xifres de visitants que tenen a l'actualitat. Ho ha assegurat així el seu director, Xevi Cullell. Durant la darrera Setmana Santa van passar per Espai Cràter un 3% més de visitants respecte a l'any passat. Cullell, però, diu que no busquen que aquesta xifra augmenti cada cop més. Prefereixen que es mantingui per garantir la qualitat de la visita i seguir treballant per millorar l'experiència de les persones que van a l'equipament.
Fa unes setmanes, Espai Cràter va superar la xifra dels 100.000 visitants que han passat per l'equipament. Fa 2 anys que van obrir i el director Xavi Cullell assegura que estan satisfets de la rebuda que està tenint aquest projecte. Des de l'Espai Cràter no volen, però, que la xifra de visitants es dispari i es perdi en qualitat de la visita.
Aquestes xifres, de fet aquesta Setmana Santa hem incrementat quasi un 3% en relació a la Setmana Santa de l'any anterior, ens sentim molt còmodes. No volem molta més quantitat de visitants perquè aquesta dimensió la podem controlar molt bé, considerem que genera un molt bon impacte en el territori i l'experiència d'usuari doncs, també és molt satisfactòria.
De fet, des d'Espai Cràter asseguren que les sensacions que tenen els visitants són bones i que l'objectiu és seguir mantenint i augmentar la qualitat de la visita.
La quantitat està molt bé, cal dir que la qualitat també, és a dir, la mitjana de nota que tenim és de 9,6 en les activitats educatives, de pràcticament un 9 també en l'experiència d'usuari a sala, és a dir, estem molt satisfets en la qualitat i de l'experiència d'usuari.
Des d'Espai Cràter segueixen les indicacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible. L'objectiu és, diuen els seus responsables, que les persones també entenguin que el seu és un equipament per a visitar més d'una vegada, per tal de descobrir tot el volum d'informació i coneixement que proporciona.
I avui, abans dels esports, parlem del BADA, un raig de llum per transformar la societat. Es tracta d'un mural creat a partir d'una proposta d'Alba Associació de Dones de la Garrotxa. Juntament amb els alumnes de l'Escola d'Art d'Olot, el mural situat a la plaça Magdalena té per objectiu reivindicar l'empoderament de la dona i la lluita per combatre les desigualtats. Ens ho explica tot plegat en Pere Obac.
Coincidint amb la 13a exposició de dones artistes de la Garrotxa organitzada per ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, i amb la voluntat de l'entitat per apropar-se a les generacions més joves, s'han unit amb l'Escola d'Art per crear un mural de gran format en una de les parets de la ciutat que reflecteixi els valors de l'entitat. Després d'un concurs popular en el qual van participar 5 propostes diferents elaborades pels alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de revestiments murals, s'ha triat la proposta ALBADA, una idea conceptual que fa referència al moment de la sortida del sol. Una de les alumnes encarregades de fer el mural ha estat Aixa Masó.
Significa el creixement de les dones al llarg del temps i com l'associació d'Alba va fer això, com els primers rajos de llum del sol del matí van ser com els igual l'associació d'Alba. Hem de dir que és el mural més gran que hem fet.
I el més ràpid.
I més ràpid. Mai havíem fet un mural amb vestides nosaltres i bueno, ha estat una experiència bastant nova.
Els alumnes expliquen que el fet de compartir molts dels pensaments representats en la proposta fa que s'involucrin més, un aspecte que, segons la professora del cicle de revestiments murals, Ruta Issa, ja tenen present a l'hora d'acceptar projectes.
Ens havien arribat propostes, però les veiem més com per obra final, i ja havia passat un parell de mesos que havíem començat el curs quan ens va arribar aquesta proposta. Ens va agradar perquè intentem que aquestes propostes amb les que treballem amb tot el grup tinguin un rerefons social, alguna cosa més que els alumnes es puguin endur després d'haver fet aquell projecte. L'alumnat es va engrescar en seguida, el tema del feminisme està molt actiu i realment pensem que això també va ajudar a que posessin més atenció en aquest projecte.
Des d'ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa agraeixen l'acollida a aquest projecte i esperen, ara amb el mural acabat, guanyar visibilitat. En donen més detalls la presidenta de l'associació, Catalina Celles, i la seva vicepresidenta, Roser Bertrolí.
Fa molts anys que existim, gràcies a l'Escola d'Art, doncs ara estem representats al carrer i clar, la gent ho sentirà, ho veurà, i llavors el poble d'Olot viurà a través d'aquest mural el que som nosaltres i que existim.
I la paret que ens ha donat l'Ajuntament ha estat molt i molt encertada, perquè és molt, hi passa molta gent per aquí, i hasta fins i tot en cotxe es visualitza. Vull dir, caminant una mica també hi passa moltíssima gent, vull dir que és un gran encert poder trobar aquesta paret.
I com que a Olot les coses funcionen del boca a boca, vull dir, la gent ho diran. I el nom d'Alba doncs sortirà aquí reflexat.
Pel que fa a l'Ajuntament, celebren la creació de sinergies i iniciatives com aquesta, ja que consideren l'art urbà com un element clau per transformar la societat. A més, esperen que el mural a Albada doni peu a debats en aquest sentit.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva dels dijous, com és habitual, parlant d'hoquei patins, on l'hoquei Olot tancarà aquest dissabte els seus desplaçaments aquesta temporada visitant la pista del Cerdanyola Club Hoquei. Els olotins jugaran el seu darrer partit de la temporada fora de casa, després de sumar punts davant els dos primers classificats de la Lliga. Els de Miqui Ràfols ara també volen sumar davant el tercer. Un equip vallesà que aspira encara al play-off després de guanyar Vilafranca i que l'hoquei Olot guanyés el Vic a l'última jornada. Gairebé amb tota la feina feta, l'hoquei Olot va camí de tancar la temporada, que recordarà com un curs de canvis, però amb un nou final feliç, com és la permanència a l'hoquei Lliga Plata. Els olotins faran el seu últim desplaçament aquest cap de setmana a la pista del Cerdanyola Club Hoquei, un partit que inicialment s'havia de jugar divendres a la nit, però que al final s'ha de jugar a la jornada unificada d'aquest dissabte a les 5 de la tarda, perquè el Cerdanyola encara té opcions de play-off descens. Un duel on també els olotins no comptaran amb els actuals jugadors joves, que reforçaran el l'equip de segona catalana, que està en la lluita immersa pel descens. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, valora així aquest últim desplaçament del curs 2023-2024.
Decidim apostar per el segona catalana, en aquest cas, que està en situació de descens, i jugadors joves que ens venen amb nosaltres, doncs aquest cap de setmana aniran amb el segona catalana. Per tant, anirem amb una plantilla més justa.
El rival de l'hoquei Olot aquest dissabte és un dels pocs equips que encara té objectius per tancar les darreres dues jornades. El Cerdanyola Club Hoquei encara, com dèiem, té opcions de classificar-se pel play-off, però no depèn d'ell mateix. Ha de guanyar els dos partits que li queden, Olot i Vic, i esperar precisament que els biguetans perdin aquest dissabte a la pista del Sant Feliu de Codines. Pel partit de dissabte, els vallesans tindran la baixa sensible de Marc Coy per acumulació de targetes blaves.
M'espero un rival com aquests dos últims, un rival de la part alta, un rival que s'hi juga els punts i que, per tant, estarà 100% concentrat en intentar guanyar.
El Cerdanyola Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Pavelló Esportiu de Can Xarau, un partit que es podrà seguir en directe a Ràdio Olot dins la retransmissió del Girona B Unió Esportiva Olot de Futbol. Hoquei patins, passem a parlar de futbol, i en aquest cas el que hi ha més enllà d'aquest esport, on el Club Poliesportiu Sant Joanenc ha instaurat l'anomenat tercer temps com una tradició després dels partits de futbol. Es tracta d'un refrigeri per als jugadors dels dos equips, ofert pel productor local de carns i embotits i també patrocinador del club, Jordi Vilarrasa. El tercer temps és una iniciativa originària del rugbi i que ara ha arribat a Sant Joan les Fonts per quedar-s'hi. Guillem Guardiola.
El tercer temps és una tradició esportiva que remunta a un partit de rugbi entre Anglaterra i Escòcia al segle XIX. L'equip local va convidar el visitant a un refrigeri amb un pica-pica i cervesa després de l'enfrontament. L'èxit de la iniciativa va convertir-la en una tradició que ha acabat arribant fins als nostres dies i que ha acabat traspassant la frontera del rugbi. De fet, a Sant Joan les Fonts, els partits de futbol no acaben quan l'àrbitre xiula el desenllaç del maig. Aquesta ha sigut la primera temporada que el Club Poliesportiu Sant Joanenc i una suma de proveïdors locals i de proximitat han fet possible que els partits s'allarguessin una mica més. Segons Jordi Vilarrasa, productor de carns i d'embotits, és una iniciativa que té molt recorregut en el món del futbol.
Vull dir, és una cosa que pensem que està molt bé, tant per promocionar el producte local com, a més, doncs, els jugadors doncs, també estan molt contents, els agrada molt, i pensem doncs, que sí, que serà doncs, aquesta iniciativa continuarà.
Amb el tercer temps, després de disputar cada partit de tercera catalana, els dos equips han pogut compartir una estona fora del terreny de joc per menjar, beure i agafar energia després del duel. El jugador del Club Poliesportiu Sant Joanenc, Gerard Roure, reconeix que la proposta va ser molt ben rebuda per part de la plantilla.
En Jordi, com bé ha dit, és el gran apoyo principal,
i acabar de jugar i tenir que menjar i fer pinya més aquí amb el club, jugadors, tots, és un 10. I també cal destacar que els jugadors contraris ens han felicitat sempre, perquè això em penso que no ho fa quasi cap equip, i res. I sobretot donar moltes gràcies a en Jordi, que ha estat la gran iniciativa d'aquest projecte.
D'Anglaterra a Sant Joan les Fonts. Amb aquesta proposta, el tercer temps del Club Poliesportiu Sant Joanenc ha començat a instaurar-se com una tradició durant la seva primera temporada a Tercera Catalana. Els santjoanencs rebran el Cornellà del Terri aquest dissabte a les 4 de la tarda. El partit s'allargarà més enllà dels 90 minuts, amb un dels últims tercer temps de la temporada.
Doncs amb aquesta iniciativa i projecte tan interessant que es fa des de Sant Joan les Fonts, també des de fa uns quants anys s'ha fet a Fontcoberta el Pla de l'Estany i ara ha arribat a la Garrotxa, com deia el nostre company Guillem Guardiola, per quedar-se. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 25 d'abril de 2024. Ara us deixem amb l'entrevista, com explicàvem a l'inici de l'informatiu, al doctor Javier Pamplona sobre aquest programa de cribatge de detecció precoç del càncer de colon i recte. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu. Ciao.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.